Molt bon dia. Estem a la sala annexa del Casal Torreblanca, dins d'aquesta segona edició del Congrés de Joves per la Pau, Arcadi Oliveres, enguany, Joves que s'expressen. I aquest últim dia de congrés hem fet un taller de masculinitats diverses que conjuntament ha anat amb la preparació d'un podcast que ara veureu i escoltareu, sobretot en directe. Un podcast que, per cert, podrem escoltar a Ràdio Sant Cugat dilluns a les 10 del matí en directe al 91.5 freqüència modulada i també a www.cugat.cat. Després es pot descarregar, hi ha podcast. I com tindré una companya i uns companys, uns parteners, durant tot el programa, de fet ells són els protagonistes, passo a presentar-vos al Max, a la Thaís i a l'Àlex.
Jordi,
és que ens acabem de conèixer fa dues hores que estem treballant. Avui el que us explicarem serà el taller que acabem de fer aquí a la sala annexa. Endavant, nois.
Bueno, doncs com bé ha dit la Jessica, som el Max, la Thaís i el Jordi. I avui ens introduïm en l'àmbit de les masculinitats. Parlarem de com es construeix la masculinitat i l'impacte dels rols i els estereotips de gènere en les diferents identitats, així com la relació entre les masculinitats i en les violències. Després explorarem quin és el paper dels homes en el feminisme i finalment farem un podcast en què servirà per reflexionar i tenir una idea més clara sobre les coses parlades a l'inici.
Doncs dit això, us presentarem en Cesc, que és un educador social amb molta experiència en el treball amb joves en l'àmbit comunitari. És un soci fundador de l'entitat El Taller Masculinitats Diverses, que és una entitat amb perspectiva de gènere especialitzada en masculinitats. Des de l'inici, en Cesc va optar per un treball més comunitari, el treball amb joves en una situació de vulnerabilitat, el risc social en el mitjà obert. El seu treball, al llarg dels últims 15 anys, sempre ha estat una manera de fer activisme.
També us volem presentar la Jessica Sotodossos, que actualment és cap tècnica de musicals, gravacions i programes de Ràdio Sant Cugat Mèdia. Treballa fent ràdio des de fa més de 20 anys com a locutora o productora de programes musicals, culturals o magazins, i a més, de tècnica de so. Forma part d'un dels projectes més il·lusionats de Cugat Mèdia, la ràdio com a eina educativa i comunicació amb el jovent. Bueno, ara que coneixeu una mica els nostres convidats, us deixem amb el podcast.
Passem a la primera part del taller, aquí al taller, en aquesta mateixa sala, que hem de treballar les masculinitats diverses i ells ens han avançat una miqueta les temàtiques. El primer bloc que hem treballat l'explicareu vosaltres mateixos. Endavant.
Bueno, el primer tema ha sigut es neix home i, bueno, com ja coneixeu, el presentarà el Jordi Vilà, el Max Auvia i el Pau Cadafalch.
Davant de la pregunta de si es neix home, amb els meus companys, el Jordi i el Max, hem arribat a la conclusió de que quan naixem, segons els nostres genitals, som mascles o femelles. Això no és perquè ho digui jo, sinó perquè ho diu la ciència. Al llarg dels anys, les persones poden canviar de genitals després d'haver creat el seu pensament crític i la seva pròpia opinió. Tot això després de desenvolupar-se físicament com mentalment durant la seva infància i adolescència. El que sí que no poden canviar mai seran els seus cromosomes. Si neixes home, per més que et canvis els genitals, els cromosomes seguiran sent XY, de manera igualitària amb les dones. Si neixes dona, seguiràs tenint els mateixos cromosomes, XX, per més que et canvis els genitals. Per comprendre tot això, hem de diferenciar el significat entre gènere i sexe.
Bueno, un cop acabat es neix home, seguirem amb la següent pregunta, el qual és: els homes poden plorar, i serà introduïda per Greta Anderson, Abril Casinyol i també la meva companyera Thais Noguer.
El que us volia preguntar, un dels temes que ha sortit en aquest taller, és què és ser home?
Doncs,
Max.
Bueno, al final hem arribat a la conclusió que ser home és com una persona se sent, com una persona s'identifica. I pot ser de diferents maneres. Una dona, bueno, algú que ha nascut femella, pot ser més endavant ser home si ella mateixa s'identifica home. O també un home que al final ha nascut mascle, pues s'acaba sentint també home.
Thaís, estàs d'acord?
Sí, estic molt d'acord.
Vosaltres, si teniu alguna cosa a dir, aixequeu la mà, us apropeu i podeu explicar i expressar-vos com vulgueu. Si esteu d'acord amb aquestes afirmacions que estem dient avui, que hem treballat just fa una horeta aquí a la sala annexa. El següent tema que hem treballat en aquest taller, com es deia, quin era el títol?
Bueno, com ja he dit, és els homes poden plorar.
Els homes poden plorar?
I ara la nostra companya Greta Anderson pues, farà els seus comentaris sobre aquest tema.
Doncs, bueno, quan hem tractat aquest tema ens hem posat tots d'acord en que socialment no està acceptat que plorin els homes i que quan ho fan és possible que rebin insults o crítiques, sobretot de la gent del seu mateix sexe. Curiosament, només està ben vist quan és quan ploren per emocions que no són la tristesa, com quan estan feliços per un èxit o coses així. Generalment han après a no expressar les seves emocions i amagar-les del públic, i a vegades acaben explotant i expressant-les en forma d'ira o enfat. Però malgrat això, haurien de poder ser vulnerables, i hem arribat a la conclusió de que el sexe no s'hauria de relacionar amb característiques psicològiques i que, doncs, la vulnerabilitat no és una qüestió de gènere.
No és una qüestió de gènere, i a més el Cesc, quines imatges ens ha ensenyat Greta aquí al PowerPoint?
Doncs ens ha ensenyat imatges de jugadors de futbol professionals, per exemple, quan es retiraven, que deixaven ensenyar les seves emocions i la seva vulnerabilitat, ja que deixaven una carrera de bastant èxit i això els hi suposava...
Doncs, i aquí es permet, no?, que un home plori? De
sí.
Forma pública estem parlant, perquè el Cesc ens ha dit de manera íntima els homes... No tenen cap problema, no tenim cap problema en plorar, però sí que ho tenim que de forma pública. Oi? Alguna cosa a dir?
Oh, no, crec que
ho ha explicat superbé,
sí.
La Greta.
Sí, sí, sí.
Doncs passem al següent tema.
Que el següent tema és els homes han de demostrar virilitat, que ens ho comentaran el Joan Llacumna, el Jan Forés i l'Àlex Alonso.
S'estan col·locant el tema de la virilitat. Un altre tema important. La virilitat què és? Així, expliquem què pot ser una definició ràpida del que pot ser la virilitat.
Entenem la virilitat com una forma d'expressar el nostre gènere. Els homes expressen aquesta virilitat o masculinitat doncs mostrant-se forts, dominants, protectors, però clar, no sabem realment si és necessari que mostrin aquesta virilitat. Ja que, bueno, és un tema que produeix força controvèrsia i diversitat d'opinions i no tothom pensa que sigui necessari. Llavors us deixo amb l'Àlex, que us explicarà diverses situacions on els homes acostumen a mostrar la seva virilitat.
Nosaltres hem trobat 6 situacions en la que els homes acostumen a demostrar virilitat. La primera d'elles és quan es troben amb gent que no coneixen, amb persones que els agraden, amb persones que els produeixen ràbia, quan s'enfaden amb altres persones, de forma protectora, o inclús per simple por a la crítica. Ara us passo al Joan, que us explicarà un exemple d'aquestes situacions portades a la realitat.
Bé, doncs, un exemple clar de la realitat com seria, per exemple, que estàs... al carrer a un banc amb la teva parella barra amiga, etc. i se t'apropa un grup d'homes per preguntar-te qualsevol cosa. Llavors, l'home podria... El més habitual és que s'aixequi i mostri faci l'ús de la virilitat com per protegir la dona i no...
Aquesta reacció de quadrar-se, no? Aquí estic, jo... I aquesta és la meva mossa, no?
Exacte. Et
refereixes a això.
Sí. I la conclusió que hem tret sobre aquest tema és si hi ha moments que és realment útil demostrar la veritat o hi ha moments que no. I és això, depèn del moment també. Com, hi ha moments que si mostres veritat... És com que no et critiquen, que et protegeixes més.
Ets menys home.
Exacte.
No?
Si no et protegeixes més i hi ha moments que si parles amb algú, amb alguna persona de confiança i mostres veritat, és com que no estàs sent tu mateix i la persona no saps, no... Bueno, no sé com explicar-ho molt bé, però...
que no té en compte, no et dona importància. I què passa quan s'aprova algú a qui voleu agradar? L'estereotip de l'home, què fa?
Bueno, bàsicament mostra la veritat com per ser el més fort, per ser com el prototip d'home, per ser escollit i, bueno, per...
Perquè, clar, Thaís, totes les dones ens enamorem d'aquesta habilitat, oi?
Home, jo crec que és el prototip que veus un home i pensis, Déu meu, em protegirà i és més gran, és fort, però no totes les dones, no totes les pensem així, cadascuna té el seu prototip i cadascuna li agrada diferents coses.
Per tant, també ens emociona i ens agrada i ens sedueix un home que plora en públic o un home que és sensible.
Clar, no, tampoc no crec que sigui un punt pel qual pensem ui, no, millor no m'apropo perquè al final som humans i hem d'expressar com ens sentim ells, no? I el que sentim. Sí.
Dins d'aquest taller han anat sorgint aquestes coses i moltes altres més i també el Cesc ens ha fet una pinzellada teòrica. En què ha consistit aquesta tres tríada teòrica que ens ha explicat? La triple negació. Donem pas al següent tema d'aquest programa.
I bueno, pues ara la triple negació serà presentada per la Jana Borda, Alba Costa i Carlota López.
Ara farem un seguit de preguntes al Cesc. Primer de tot, voldríem saber i que ens expliqués una mica què és això de la triple negació i en què consisteix.
Vale. Doncs mira, la triple negació de la masculinitat és una teoria d'Elisabeth Badinter, que és una filòsofa historiadora francesa, que diu que els homes construïm la nostra masculinitat en negatiu. Diu que per ser reconeguts socialment com a homes hem de dir que no som infants, no som criatures. Llavors hem de renunciar a ser dependents de les altres persones, no podem fer coses infantils, no podem riure, sí, no podem jugar. Això és una de les potes. L'altra cosa que diu Badinter que hem de fer per ser reconeguts com a homes és no ser dones i no fer cap de les coses que socialment es consideren femenines, com per exemple tenir emocions, com estàveu dient, plorar, cuidar les altres persones, tenir responsabilitat afectiva, però també vestir-se amb uns colors, vestir-se d'una manera, tenir certes aficions, i això, si volem ser reconeguts com a homes en aquesta societat masclista, hauríem de fer. I la tercera pota d'aquesta teoria és que no hem de ser homosexuals. I aquesta no implica simplement no ser homosexual, implica no semblar-ho. Sí? Es pot rebre homofòbia només per tenir ploma, per exemple. No? El que sí, que si vols demostrar que ets home, sembla que no has de mostrar afecte als homes, no els hi pots dir que t'estimo a un amic, no li pots fer una carícia, no pots mostrar afecte.
I creus que la triple negació afecta de manera negativa als homes?
Et tornaria a la pregunta. Després del que he dit, jo diria que sí. Crec que és un espai molt restrictiu, no? Qui vulgui complir aquest mandat de la masculinitat, realment li queda poc espai, no? Si trenca alguna d'aquestes normes, doncs serà assenyalat de nenaza, si fa coses de dona, de niñato, si fa coses de nen, o de marica, si fa coses que són considerades d'homosexual. Llavors és un espai molt petit i trist, no?
I a la resta de persones de l'entorn els hi pot afectar?
Sí, sí. Òbviament a les dones i altres identitats, no? Aquesta forma de construir la masculinitat és molt violenta, no? I crea molta violència cap a les dones, no? I tot el que no és normatiu. Però també, i avui ho hem parlat una mica, crec que el següent tema ho aprofundireu, la violència és cap a molts sentits, és cap a les dones i altres identitats. I això és la gran part, no? Però també els homes entre nosaltres competim, ens agredim, sí, o ens exposem al risc. No explico més perquè faria spoiler.
I com a última pregunta, creus que hi ha una teoria semblant aplicada a les dones?
A veure, no la conec. Estic segur que funcionaria a la inversa. Podríem provar-ho.
Bueno, i acabant això, arribem a l'últim tema, que si els homes són violents. Presentat per Ivan Aparici, Roger Puig i Gael Sariñena.
Doncs mentre es van preparant, recordem que estem fent un podcast derivat del taller de masculinitats diverses aquí al Casal Torreblanca, amb aquesta segona edició del Congrés de Joves per la Pau, Arcadi Oliveres, joves que s'expressen, i això és el que estem fent, oi, Max i Thais?
Sí, sí, completament.
Endavant.
Bueno, doncs ara l'Ivan Aparici, el Roger Puig i el Gael Sariñena pues, us explicaran això, els homes són violents.
La primera conclusió a la que hem arribat nosaltres tres és que els homes acostumen a utilitzar la violència per no mostrar la seva tristesa i la converteixen en violència.
que acaba comportant algunes conseqüències.
Sí, jo crec també que és això, perquè molts dels homes, per no mostrar la nostra tristesa, ens acumulem sentiments i al cap d'un temps tots aquests sentiments acumulats els transformem en violència i la mostrem cap a amics, familiars o cap a coses.
Sí, creiem que els homes mostren violència per no mostrar símptomes com de debilitat i així poder mostrar, com han explicat els meus companys, poder mostrar més virilitat.
Sí, això és veritat, perquè els homes no ens volem sentir com, per dir-ho així, inferiors. Llavors, a través d'aquesta violència, mostrem més que som millors que el nostre rival, per dir-ho així, i ens volem sentir millor, per dir-ho així, i més grans.
Però aquesta violència, llavors, pot no tenir fi, no creieu?
Sí, jo crec que això a vegades passa i de fet, és el que acaba tenint conseqüències per a algunes persones perquè hi ha gent que no veu el límit i no sap frenar aquesta violència, com dius tu.
I vosaltres com a homes us sentiu amb aquesta tensió d'haver de ser violents en segons quines situacions us trobeu?
Jo crec que és depèn de la persona, perquè pot ser una persona que mostra bé els sentiments, és sensible i que no li costa mostrar els sentiments, però si ets una persona que te'ls guardes, sí que hi ha un punt en el que esclates, per dir-ho així, i és quan treus tota la ràbia, pot ser de manera violenta.
Molt bé, doncs us haig de dir que aquest ha estat un petit tast de tot el que ha estat aquest taller que hem viscut fa una estona aquí a la sala annexa. No tenim més temps, hem de finalitzar, però abans jo volia doncs, dir qui ha participat, qui són els protagonistes d'aquest podcast. Déu-n'hi-do, l'hem preparat en 20 minuts i Déu-n'hi-do la resposta i com ha funcionat. Ells són la Thaís, el Jordi, el Max, el Pau, el Jordi, també el Max, un altre cop, disculpeu que ho estic improvisant totalment, el Joan, el Jan, l'Àlex, la Greta, l'Abril, la Jana, l'Alba, la Carlota, l'Ivan, el Roger, el Gael... I ja està, un fort aplaudiment, si us plau. I no marxeu perquè abans la Thaís i el Max finalitzaran aquest espai que heu d'explicar per acomiadar aquest podcast.
Bueno, doncs moltes gràcies per estar aquí amb nosaltres i compartir aquesta informació tan útil. Esperem que ens ajudi a tenir clar una idea més clara i que hagi solucionat alguns dubtes que no tinguem ben clar del tot. I moltíssimes gràcies, Cesc i Jèssica, i fins aviat.
Un fort aplaudiment des del Casal Torreblanca. Fins l'any vinent. Sí.